Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
De la plaça Espanya entrarà en funcionament el 2020, segons ha pogut saber aquesta emissora. Des de l'Associació de Veïns de Torreguitarra estan satisfets que l'aparcament es liciti de forma imminent, ja que és un servei, diuen, que l'intercanviador entre Renfe i Ferrocarrils ha fet imprescindible. Tot i això, reclamen que també es posi a disposició dels veïns a través de pupil·latge. La defensa de la víctima de la manada de Sabadell reclama que ingressi a presó el novè acusat per agressió sexual. L'advocat de la noia, Jorge Albertini, ha portat avui aquesta demanda al jutjat de Sabadell.
El tema del soterrani tenim una esperança de que també es pugui fer a pupil·latge i obès, no només amb una
zona... No podíem escoltar Albertini, en tot cas, també ha presentat un ordre de crida i recerca per al segon fugit d'aquest cas. En esports, el Sabadell torna a les posicions de descens quan falten només dues jornades per acabar la Lliga. La desena derrota consecutiva fora de casa divendres contra l'Alcoyano ha complicat les coses als arrequinats. El triomf del Teruel a casa contra l'Ebro ha acabat de dibuixar un escenari en què els d'Antonio Hidalgo queden a la 17a posició. Tot seguit ampliarem aquestes i d'altres qüestions amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar aquest cap de setmana. Hem d'esperar que es mantingui així el termòmetre. Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta la jornada d'aquest dilluns esperem un temps força tranquil. Només, doncs, cal destacar bandes de núvols alts i mitjans que van creuant dues a es i que estones deixaran el cel, doncs, una mica enteranyinat. Això sí, de cara als propers dies, sobretot la jornada de dimecres, sembla que els núvols seran una miqueta més abundants, estones deixaran el cel molt nuvolat i fins i tota la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu. Però, de moment, tant avui com demà, situació molt tranquil·la. I tot plegat, això sí, acompanyat d'unes temperatures que aniran pujant. De fet, avui les màximes oscil·laran entre els 20 i 23, 24 graus en algun punt del sud de les comarques de Tarragona, i de cara a demà, els 25, 26 o 27 graus també podran ser o per ser presents a altres punts de Ponent. Per tant, jornades molt tranquil·les, en general assolellades, més núvols a mitjans de setmana i temperatures molt i molt suaus. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze, 2 quilòmetres en sentit Terrassa i 2 quilòmetres més en sentit Barcelona. També hi ha 4 quilòmetres de cua a Montcada per anar cap a la ciutat comtal, mentre que a la B30 trobem dos punts conflictius, 1 quilòmetre i mig a Barberà en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola en sentit Girona. Pel que fa a la P7, trobem 1 quilòmetre de cues a Sant Cugat en sentit Girona i 2 quilòmetres a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta, i trànsit molt dens entre Vallcarca i Nou Barris a la Ronda de Dalt en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'Associació Veïnal de Torreguitarra celebra que el nou aparcament subterrani de plaça Espanya es liciti aquest any i entri en funcionament el 2020. Una notícia que fonts de Ferrocarrils de la Generalitat han confirmat a Ràdio Sabadell, que us ho ha avançat en exclusiva. Els veïns del barri denuncien, però, que aparcar en aquesta zona és encara més difícil des de l'obertura de l'estació ara fa gairebé 2 anys, i demanen que el nou pàrquing no sigui només de rotació, sinó també de pupil·latge. La licitació és el pas necessari per que passatgers i veïns puguin aparcar l'intercanviador entre Rodalies i els Ferrocarrils de plaça Espanya. Donarà llum verda a un pàrquing dissuasori, els anomenats Park and Ride, que té 3 plantes i que està situat sota l'avinguda Josep Tarradellas i també sobre part de l'andana dels Ferrocarrils. El president de l'entitat veïnal de Torreguitarra, Antonio Recio, celebra que el tràmit tiri endavant. Ara bé, davant dels problemes d'aparcament al barri, demana que el nou pàrquing hi hagi també places que els veïns puguin llogar. Ho ha dit el programa al matí.
No només com una... Era oferta comercial de deixar el cotxe mentre que surto al tren i faig l'activitat, sinó també romandre obert i amb facilitat perquè els veïns puguin gaudir d'aquest espai.
En l'altre pàrquing subterrani dels ferrocarrils de la ciutat, el del passeig, el més calent és encara l'Aigüera. Segons fonts de l'entorn del govern local, es manté el desacord entre Ferrocarrils i l'Ajuntament perquè l'equipament s'obri. Ferrocarrils pretenia que l'Ajuntament se'n fes càrrec, però les dues parts no s'entenen. Tampoc l'empresa Saba, que ni tan sols omple el pàrquing de la plaça Doctor Robert, que en vol assumir aquesta gestió. Un aparcament amb accés al passeig Manresa que no encaixa més en els plans del govern actual per la mobilitat del centre. I ara tornem a plaça Espanya, de Torreguitar, perquè el president de l'Associació de Veïns ha aprofitat la seva visita a Ràdio Sabadell per fer recull d'altres reivindicacions dels residents del barri del nord de la ciutat. Per exemple, la nova plaça Espanya, inaugurada al desembre, no acaba d'agradar. El seu format no afavoreix, diuen els veïns, la convivència. Convida a passejar-hi, però no a estar-s'hi. Al president de l'entitat, la nova plaça li sembla...
fatal.
Per què?
Primer hem de dir que no és el projecte que vàrem acordar amb l'Ajuntament. Segon, hem de dir que encara nosaltres no la donem per acabada, perquè dintre del nostre model veiem que és una plaça que actualment és una plaça per una mica per fer un passeig, però que és una, però encara a la falta d'aparells de jocs perquè la canalla petita pugui gaudir. I dic la canalla petita perquè és la que pot acompanyar dels seus avis, dels seus pares, i fer una estada agradable.
Recio també ha valorat la recent subvenció municipal d'1.400.000 euros per la rehabilitació dels 231 habitatges del barri amb problemes estructurals, repartits en 43 comunitats de veïns. Els veïns celebren que la qüestió avanci, però matisen la satisfacció.
No volem i no estem disposats a pagar ni un duro de lo que seria la reparació dels pisos. Uh-huh. Amb aquest diner es complementa la subvenció amb la que ja tenim de la Generalitat de Catalunya. Juntant les dues subvencions, la Generalitat de Catalunya i la de l'Ajuntament de Sabadell, podem arribar a un 98,4% del cost de la construcció.
Entre les reivindicacions dels veïns de Torreguitar hi ha també la reposició d'arbres de la via pública.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
En l'àmbit judicial, l'advocat de la jove que va ser violada en grup a Sabadell demana que el nou acusat entri a presó i presenta un ordre de crida i cerca per al segon fugit del cas. Avui s'ha celebrat una sessió davant del jutge instructor del cas en relació a l'últim investigat. La vista ha servit per aclarir que la noia el relaciona al lloc dels fets després que la roda de reconeixement quedés invalidada perquè l'advocat es va comunicar amb la víctima. Jorge Albertini, representant de la jove, ha explicat que només li va donar ànims en una situació difícil com és una roda de reconeixement i que en cap cas li va indicar qui era l'acusat. Una confusió que va fer que el jutge Marcos Melendi no acceptés la roda de reconeixement i que es programés la sessió d'avui. En aquesta, la víctima ha reconegut el nou investigat com a present al lloc de l'agressió, un fet que Albertini recorda que també va reconèixer el mateix investigat.
Que mi representant no solamente lo reconoce plenamente, sino que el propio investigado en su declaración se sitúa en el lugar de los hechos. Dice que llega esta nave sobre las 4 de la mañana, esto ocurre entre las 6, 7, 8 de la mañana, se sitúa el propio investigado y dijo que estuvo dormido y que no se enteró de lo que ahí ocurrió. Algo totalmente absurdo, kafkiano, fantasioso y bueno, una mentira en toda regla que nosotros nos vamos a encargar de demostrar que esta persona está mintiendo.
Aquest seria el tercer implicat que es pot demostrar que es trobava la nau abandonada. Per aquest motiu, Albertini ha demanat que el jutge li decreti presó provisional, com els altres dos empresonats. Per altra banda, avui l'advocat també ha explicat que ha presentat un ordre de crida i cerca per un segon implicat fugit de la justícia. Es tractaria d'un dels joves que el jutge va enviar al CIE de Barcelona i que després de sortir-ne s'hauria fugat. Se sumaria així a un altre investigat fugit i que està acusat de ser un dels autors de l'agressió sexual. Finalment, encara està pendent la identificació d'unes mostres d'ADN trobades a la víctima que no se sap de qui són. Albertini assegura que estan investigant per portar nous acusats al cas.
Estamos investigando tanto la policía, con las autoridades, como en el propio despacho. Mi despacho ha aportado una serie de imágenes que ha sido producto de una investigación interna a efectos de ponerle rostro a las personas que a los posibles nuevos investigados.
Aquest desè implicat podria ser el que apareix en una fotografia que s'ha estès per les xarxes socials i que respon a les inicials AE.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En política, el Partit dels Socialistes ha presentat fa uns minuts el seu programa electoral, un document amb 400 propostes que projecten la ciutat fins al 2030. Un dels blocs centrals del text és la construcció d'infraestructures noves a tots els barris. Altres temes que preocupen l'alcaldable socialista Marta Ferrés és l'ocupació, l'habitatge i l'espai públic, per exemple, l'estat de les voreres o la seguretat a la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, l'alcaldable socialista Marta Ferrés ha presentat aquesta tarda un ambiciós però realista, diuen, programa electoral amb més de 400 propostes per transformar la ciutat els pròxims 10 anys. Els seus redactors han explicat que fa 10 mesos que treballen el text, que ha estat fruit del contacte directe amb gairebé un miler i mig de veïns i veïnes. El text s'ha dividit en tres blocs principalment. El primer és l'estat del benestar, amb temes com l'habitatge, es volen construir 500 immobles de lloguer social, la seguretat, construint una comissaria al nord, la salut, potenciant el Taulí, o l'educació, amb la construcció d'una escola bressol a la Concòrdia, per exemple, o una escola de música davant del Corte Inglés. Un segon bloc són els relacionats amb l'ocupació, el comerç i una aposta pel sector industrial, fent la ciutat més competitiva. Finalment, el tercer bloc són els drets fonamentals, amb polítiques de gènere, de discapacitat, LGTBI, gent gran, joventut i esports. Traslladat a les infraestructures que es volen construir, trobaríem un centre d'arts escèniques a Campoamor o pisos per la gent gran a la Roureda. Tot plegat, afirma Ferrés, es pot pagar amb el pressupost actual de l'Ajuntament, tenint en compte tant el pressupost ordinari com el superàvit que cada any s'ha generat des del 2015.
Gràcies, Pere. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El dia ens deixa també altres notícies. L'esplai de Can Puiggenera Baldufa ha denunciat el robatori que van patir la nit de divendres. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara els fets que es van produir a finals de setmana passada amb diverses entrades al local que l'esplai té al barri. Xavi Núñez, col·laborador de la Baldufa, ha detallat quins seran els pròxims passos.
Però també doncs, ens hem interpel·lat com desprotegides ens sentim en aquest entorn de risc que hi treballem i fem acció de lleure per la transformació social, però a l'hora, doncs, potser entre totes, la nostra línia d'acció després de la trobada és de trobar-nos amb tots els agents del barri, ajuntaments, serveis socials, doncs, intentar-nos ja d'aquesta setmana trobar-nos i trobar el camí, el full de ruta que hem de seguir.
Segons els membres de l'entitat, els lladres s'haurien emportat material i diners que guardaven en una caixa forta i calculen que haurien pogut perdre 6.000 euros. Els Diables de la Creu Alta han quedat tercers al concurs nacional d'enceses de Catalunya que s'ha fet dissabte a Riudoms. Els tallarets competien contra 7 colles de diferents punts de Catalunya. Anna Fos, cap de colla, apunta que en la modalitat de lluïment, en la qual van haver d'improvisar amb la pirotècnia que els tocava per sorteig, van tenir sort.
Podem dir que vam tenir una mica de sort. Ens va tocar la pirotècnia catalana, que just feia unes 3 setmanes o així que els havíem anat a visitar a la fàbrica i ens havien ensenyat alguna mostra del seu foc. Però, per una altra banda, és una pirotècnia amb la que normalment no treballem. Per tant, tampoc el coneixíem tot. I res, vam poder parlar amb ells un moment, ens van comentar una mica el que ens havien donat de sortidors i de pirotècnia. I llavors vam tenir una hora que ens vam reunir els que normalment comentem el tema del foc i vam preparar l'encesa que teníem.
El concurs d'enceses de Riudoms hi van assistir una trentena de membres dels Diables de la Creu Alta. I èxit de participació en l'última edició de la Festa del Parc Catalunya. El Pulmó Verd ha acollit entre dissabte i diumenge una vintena d'activitats diferents organitzades per diverses entitats locals. Entre aquestes, la Festa de Tendis Gres, que en parla el president de la Fundació, Josep Maria Suárez.
Que intentem sempre buscar entitats, buscar associacions que ens ajuden. Avui, mira, tenim aquí els castellers, que ells per si sols ja porten molta gent, diguem-ne. Això és fantàstic perquè, esclar, ells interessa, pues, que a part de fer un homenatge que avui fem als voluntaris, que tenim molts, a les famílies, als usuaris, etc., és important recaptar diners. I això és una de les moltes coses que fem al llarg de l'any per poder recaptar.
La gran oferta lúdica i el bon temps han afavorit que molts sabadellencs hagin trepitjat el Parc Catalunya aquest cap de setmana. Sabadell corre pels nens, torna a trencar rècords. La cursa solidària ha arribat a la quarta edició amb més de 5.000 corredors. Com sempre, els diners recaptats tenen una finalitat solidària i enguany aniran destinats a un projecte de microòrgans del Parc Taulí per lluitar contra la fibrosi quística. L'impulsor de l'esdeveniment, Toni Valverde, s'ha mostrat emocionat amb la resposta de la ciutadania.
En quatre edicions, en tres, haguem batut el rècord de tota la història d'una cursa atlètica a Sabadell, en un ho vam doblar, que va ser l'any passat. Lo que sé si el rècord no serveix de res, però això es transmet en més cèntims a donar al projecte i en que la gent va conscienciant-se de que n'hi ha problemes i que tenim que recolzar aquests nens i nenes que pateixen una malaltia o una altra.
Després de la prova, el Parc Taulí es va omplir d'activitats dedicades als més petits. Fins i tot van participar-hi dues furgonetes de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. I l'Hospital Parc Taulí precisament posa en marxa un escape room per celebrar el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Amb aquest gest aparentment tan senzill es poden evitar, segons l'Organització Mundial de la Salut, fins a 1,5 milió d'infeccions anualment. Per conscienciar la plantilla, però també els familiars que diàriament passen pel centre hospitalari, professionals del Taulí han impulsat aquest joc de pistes que es posarà en marxa els dies 8 i 10 de maig. L'experiència parteix d'un pacient que arriba a Sabadell i és portador d'una malaltia d'un germen multiresistent. Amb aquesta idea parteix l'experiència de l'escape room que pretén salvar el Taulí d'una infecció. Carme Partera és infermera de seguretat al pacient. Sembla que no podíem escoltar Carme Partera. En tot cas, segons l'Organització Mundial de la Salut i dins de l'àmbit sanitari, no es compleixen de forma curosa la neteja de mans que s'ha de fer en 5 moments abans, durant i sobretot després del contacte amb l'entorn del pacient.
Aquest dimarts, a la una del migdia, a Objectiu Sant Roc, coneixem la part més desconeguda de Lourdes Ciuró.
Hola, sóc la Lourdes Ciuró i us espero demà a Ràdio Sabadell.
Dimarts, a la una del migdia, a Ràdio Sabadell. També en redifusió a 7:45 del vespre i ens trobaràs a Instagram TV @RadioSabadell.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. Comencem parlant de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ha assegurat durant el judici del procés que els voluntaris de l'ANC estaven molt preocupats per la presència d'armes als vehicles de la Guàrdia Civil el 20 de setembre durant l'ocupació davant de la seu d'Economia. Trias assegura que durant aquesta concentració es van dur un ensurt del qual encara no s'ha recuperat. Així mateix apunta que l'actitud dels manifestants era reivindicativa, però pacífica i tranquil·la. En la sessió d'avui també ha declarat el responsable de la Brimo del 20 de setembre del 2017, on ha apuntat que Jordi Sánchez es va mostrar altiu i prepotent i li va exigir que marxessin de la seu d'Economia. Més coses, el Partit Popular recorrerà al Tribunal Constitucional la resolució que permet Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí presentar-se a les eleccions europees. El líder del PP, Pablo Casado, ha apuntat textualment que un pròfug de la justícia no se l'hauria de donar el benefici de representar el seu país a les institucions comunitàries. Tot plegat després que el Tribunal Suprem hagi avalat aquesta decisió. Una decisió que Puigdemont qualifica de primera victòria judicial en camp contrari. La Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar s'ha constituït oficialment amb un nou decret d'admissió entre les mesures que es desenvoluparan en els pròxims mesos. Entre els objectius que es fixa la comissió, formada per una trentena d'entitats, hi ha aconseguir una escolarització equilibrada de l'alumnat i fixar protocols de bones pràctiques. La CUP, tornem a la política, aposta per la desobediència, però no descarta un referèndum amb intervenció de la comunitat comunitat internacional. Així ho constata el document de 10 punts aprovat al Consell Polític de la Formació. La CUP considera que els escenaris de resolució del conflicte democràtic amb l'Estat espanyol són lluny de ser possibles. El comunicat també fa referència a un bloqueig i repressió per part de l'Estat espanyol, davant el qual el partit no descarta l'organització d'un nou referèndum d'autodeterminació. En l'àmbit judicial, les acusacions del cas Maristes preveuen que l'audiència es pronunciï demà dimarts sobre l'entrada a presó de Benítez. Després de la sentència, les acusacions particulars i la fiscalia van demanar el seu empresonament immediat, però l'exprofessor va poder marxar a casa després que el tribunal li comuniqués la sentència. D'altra banda, el tribunal diu que no hi ha proves d'encobriment dels Maristes, però afirma que l'escola haurà de pagar 120.000 euros a les víctimes com a responsable civil subsidiària si Benítez no ho fa. Catalunya tanca el mes d'abril amb una baixada de l'atur de més de 14.000 persones. Així, la xifra de desocupats se situa una mica per sobre dels 381.000. Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur també s'ha reduït en l'últim mes, més de 91.500 persones, de manera que actualment el nombre d'aturats se situa als gairebé 3.200.000. Sortim de les fronteres catalanes. Tragèdia aèria a Rússia. Almenys una quarantena de persones han mort en un avió de passatgers que ha hagut de fer un aterratge d'emergència a Moscou, només 30 minuts després d'enlairar-se. Tot apunta que s'ha incendiat un dels motors de l'aeronau que transportava una vuitantena de passatgers. Segons algunes fonts, una de les causes més probables del foc podria haver estat l'impacte d'un llamp a l'aparell. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La situació s'ha tornat a complicar pel Centre d'Esport Sabadell. A només dues jornades pel final de temporada, el conjunt arlequinat ha caigut a la 17a posició, és a dir, de nou en llocs de descens directe.
La desena derrota consecutiva a domicili, l'última al Coll per 2-1 el passat divendres, combinat amb els marcadors de la resta de la jornada, ha fet que el Sabadell un cop més es trobi en un escenari molt complicat. El tècnic Antonio Hidalgo espera que l'equip es torni a aixecar abans no sigui massa tard.
Estem molt vius, molt vius. Això és avui, després del partit, amb les sensacions després del partit, però bueno, que arribarà demà, començarem a treballar, a pensar en l'Egea, i que aquests jugadors ho estan donant tot. Ha arribat el moment definitiu, falten dos partits i hem de treure punts perquè ho necessitem, i bueno, per no estar tot el dia pendent dels altres, no?
Un problema afegit és l'estat físic dels jugadors arlequinats, molt justos de gasolina en aquest tram final. Néstor Querol i Fernando Pajarero només van aguantar 45 minuts al Collao, mentre que Arturo Rodríguez ni va arribar a viatjar. Hidalgo dona pràcticament per fet que no tornarem a veure el de Cartagena aquesta temporada.
No té bona pinta, ja arrastrarà molèsties del dia de l'Hèrcules. L'altre dia, l'últim entrenament, va notar una punxada i bueno, veurem, però és difícil, no?, que estigui d'aquí al final.
Des del partit de divendres al Collao, l'equip té en total 9 dies per recuperar-se físicament i per preparar la nova final de diumenge contra l'Egea. Tot el que no sigui guanyar podria ser un cop definitiu a les aspiracions de permanència.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord continua fent passos enrere per certificar la salvació. Malgrat la contundent derrota a casa per 1-4 contra el Vic, els de Can Oriac segueixen tenint un coixí de 3 punts respecte al descens, però l'equip baixa fins l'11a posició.
Els biguetans, tot i trobar-se per sota la classificació abans del començament de la jornada, es van mostrar molt superiors. Un possible penal favorable als arlequinats podria haver significat el 2-2 just abans del descans, però l'àrbitre no en va voler saber res. Kevin del Corral, migcampista del Sabadell Nord, creu que els nervis per l'actual situació van passar factura.
Estamos mentalizándonos sobre este partido desde el principio de semana. Era un partido en el cual no teníamos tanta presión como tenía el Vic, pero bueno, hemos entrado mal en el partido, quizá con sobreexceso de excitación, de nervios, y bueno, ellos han planteado muy el partido, sobre todo en la primera parte, y bueno, han metido dos goles en la primera parte, hemos podido meter un gol, pero en la segunda parte, bueno, hemos salido con todo, pero bueno, Ahora pensar la semana que viene porque hay que sacar estos 3-4 puntos para la salvación, sí o sí.
Són 6 jornades consecutives sense guanyar per als de Kiko Díaz, que a més ara jugaran 2 partits seguits a domicili. Els arlequinats són el tercer pitjor equip visitant del grup, on només han sumat 2 victòries. La primera visita, a falta de 3 partits per acabar la Lliga, és el camp d'una quinaueta que ja està salvada.
I en canvi, en una situació totalment diferent, el juvenil A del Centre d'Esports ha aconseguit l'ascens a Lliga Nacional a falta d'una jornada perquè acabi la temporada. El triomf per 3-1 contra l'Atlètic Segre B va certificar l'objectiu que els arlequinats buscaven des de feia temps.
L'empat era suficient perquè el Sabadell s'assegurés l'ascens, però els lleidatans van sortir molt millor sobre el terreny de joc i es van avançar en el marcador. A poc, els arrequinats imposarien el seu joc i amb 2 gols de Vladis i un de Jandro Moreno capgiraven el resultat. Per Jandro, habitualment convocat per Antonio Hidalgo, l'ascens s'ha hagut de treballar de forma incansable.
Ha sido un año muy duro, porque lo que hemos hecho, yo creo que nadie pensaba que a día de hoy aún no habríamos perdido un partido. Y muy contento, el equipo ha hecho un partidazo hoy, pero lleva haciendo un año de locos. Y hoy ha habido resultado, pero no nos conformamos con eso. Semana que viene queremos ganar y ser campeones de Liga y Copa Cataluña y lo que venga.
Ara al Sabadell només li queda una jornada per acabar la Lliga invicta i intentar defensar el primer lloc. Li valdria amb un triomf a Martorell aquest cap de setmana per aconseguir-ho.
L'any que ve el juvenil del Centre d'Esports es veurà les cares a Nacional amb el Mercantil, que aquest cap de setmana va caure per un contundent 5-1 al camp del Cornellà B. Els de Carlos López, amb la salvació a la butxaca, van pagar cara a la seva falta d'intensitat.
De fet, als 25 minuts els blaugranes ja queien per 2-0. Tot i que Carlos Portero retallava distàncies just abans del descans, la segona part va tornar a ser un malson per l'equip mercantilista, tal com reconeix el davanter Joan Poc.
Ens vam ficar en el partit amb el gol del Carlos, pensàvem que tot aniria, que psicològicament canviaria i ens posaríem en el partit i seríem superiors, però no van ser, van sortir la segona part millor i es va notar el resultat.
Poc admet que el fet d'estar ja salvats també va afectar en el rendiment de l'equip, que tot i això s'enfrontava a un Cornellà B que tampoc tenia res en joc. El Mercantil es queda desè amb 38 punts i té molt difícil poder escalar alguna posició en les dues últimes jornades que queden de Lliga Nacional.
El sabadellenc Àlex Collado ha debutat a primera divisió. El jove atacant, format en el seu dia, entre d'altres, al Mercantil, va gaudir de minuts dissabte a la derrota del Barcelona per 2-0 contra el Celta de Vigo a Balaïdos.
Amb la Lliga sentenciada i enmig de l'eliminatòria de semifinals de la Champions, Ernesto Valverde va donar descans als habituals i van tenir minuts diferents jugadors del filial. Collado era suplent, però la lesió d'Ousmane Dembélé va obrir-li les portes als 5 minuts. El sabadellenc reconeix que no li agrada que l'estrena hagi arribat per la lesió d'un company i que tot plegat el va agafar una mica per sorpresa.
He salido más nerviosa a calentar, pero luego cuando entras al campo, la verdad que, no sé, con la ayuda de los compañeros tal, está más tranquilo, la verdad.
Tot i això, Collado també ha admès als mitjans oficials del Barcelona que després d'estar mesos en dinàmica de primer equip, el debut era un objectiu real i no utòpic. El de dissabte és el primer partit a l'elit del sabadellenc. A segona B, Collado n'ha disputat 34 enguany amb el filial, anotant 5 gols.
I el Sant Andreu, segon classificat de la Lliga Premat de Waterpolo femení, tampoc ha pogut amb l'Astralpool. L'equip de David Palma ha tancat la fase regular en plena de victòries, 18-18.
A l'última jornada i sense res en joc, el Natació Sabadell es va imposar per 10-8, tot i que les andreuenques van competir fins al punt d'exigir el millor de les de David Palma. L'equip acumula, sense comptar play-off, 237 victòries consecutives a Lliga. El tècnic es felicita per mantenir aquesta imbatibilitat.
Ha sigut un partit que s'ha notat que estaven relaxades, que costa després de viure una final com la que vam viure a la Final Four. I a més, en un partit que tens 6 punts d'avantatge ja, que ja saps que acabaràs primer de la Lliga regular. Bueno, hem treballat bé, el Sant Andreu ens ha apretat, és un equip competitiu i bueno, hem tingut de treballar força i al final hem aconseguit la victòria. Continuem mantenint aquesta imbatibilitat i amb ganes ja de play-off.
Les pentacampiones d'Europa se centren ja en la fase per al títol amb un play-off que arrencarà aquest dimecres amb el primer partit de les semifinals entre l'Astralpool i el Mediterrani. L'altra sèrie la disputaran el mateix Sant Andreu i el Mataró.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos. quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 6 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa amb temàtiques com aquest aparcament que entrarà en vigor, en marxa l'any que ve, el 2020, a Plaça Espanya i les reaccions dels veïns. Aquesta declaració de la víctima de la manada sabadellenca als jutjats de Sabadell avui o la presentació fa només uns minuts del programa electoral del Partit dels Socialistes. Tornem demà amb més informació a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu perquè arriba una nova sessió del nou programa Objectiu Sant Roc avui amb l'alcaldable de Sabadell en Comú, Joan Berlanga. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.